L'informatiu del migdia. Castellà es planteja estudiar aprovar noves mesures per restringir l'accés al medi natural. És dijous 16 de juny, és una de les mesures de les quals es va parlar la darrera Junta de Seguretat, celebrada dilluns, i de seguida tindrem més novetats d'això, i ara us ampliem nous titulars. La castellarenca Magda Daví ha estat nomenada presidenta de l'Associació d'Infermeres Jubilades del Parc Taulí. I aquest divendres 17 de juny, passats els exàmens de selectivitat, la Fàbrica i la Madre Festival celebren l'arribada de l'estiu amb la Welcome Summer 2002. I coneixerem com va la venda dels petards al nostre municipi, ara que falta una setmana per Sant Joan. I la previsió del temps, temperatures en augment amb màximes de fins a 33 graus. De seguida comencem. Com us dèiem, la Junta Local de Seguretat proposa l'estudi de mesures per restringir l'accés al medi natural davant el risc d'incendi. De fet, ara mateix se'ns acaba d'informar que a partir d'avui estarà prohibit l'accés i activitat a l'entorn natural de Castellà per l'elevat risc d'incendi. L'Ajuntament, com us dèiem, estudiava conjuntament amb altres municipis veïns la implantació de mesures que restringeixin l'accés al medi natural aquest estiu davant el risc d'incendi forestal, mesura que ja ha adoptat Castellà, molt elevat a causa del període prolongat de sequera i que encara s'ha agreujat més per l'onada que estem patint de calor. El regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, ha explicat que això es demanaria, en tot cas, quan el municipi passi a fase 3.
Davant possibles episodis d'onada de calor quan aquesta activació sigui en fase 3, que estem parlant d'una fase ja molt caòtica, no? Estem parlant que en aquests moments el que hem d'intentar ja va passar l'any passat en algun espai del parc natural, que pugui tancar l'accés al ciutadà al medi natural.
Aquest és un dels principals temes que dilluns es van posar al damunt de la taula en la reunió anual d'aquesta Junta Local de Seguretat. Aquest òrgan, que compta amb la participació de diferents cossos de seguretat i d'emergències, va posar de manifest la necessitat d'implantar mesures extraordinàries per a prevenir incendis. En aquest sentit, l'alcalde també va explicar que en els darrers dies s'ha fet arribar una carta a la Generalitat perquè mantingui obert el parc de bombers voluntaris de la vila tots els dies de la campanya d'estiu. L'escrit s'ha tramès a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat. Segons l'EIVA, és una demanda que s'acostuma a fer cada estiu a la Generalitat.
Sí, nosaltres cada any ho demanem a la Direcció General. Diu que ho intentaran i que miren a veure si poden, perquè al final han de, aquest parc també dona cobertura a altres municipis en aquest cas, i cada any diuen que sí, que ho intentaran, però bueno, realment la realitat a vegades és una altra. Però en aquest moment estan tots els bombers activats i ara mateix està el parc obert.
Aquesta és la situació que es viu al parc de bombers de Castellà. De fet, efectius de Castellà estan ajudant amb un dels grans incendis que estan afectant el centre de Catalunya. Oriol García és el cap de bombers de Castellà.
Aviam, la situació és complicada, no ens enganyem. Les temperatures no ajuden i ara mateix són les 11 del matí, 11 i mitja, i la temperatura és del 33%. I la humitat és el 27%. Són bastant altes per l'època de l'any que estem. Hi ha tres focs. Un és a la Noguera, a Valdomar. Aquí tenim destinat un vehicle de Castellà, amb tres efectius. L'altre vehicle que tenim, el tenim destinat a Sabadell.
Segons va informar el cos dels agents rurals, a la sessió de la Junta, el terme municipal de Castellà del Vallès ha registrat en els darrers 10 anys, del 2012 al 2021, un total de 33 incendis que han afectat una superfície total de tan sols 3 hectàrees. Pel que fa a les causes dels incendis, pràcticament la meitat, uns 15, van obeir a negligència, 13 van ser intencionats, 2 van ser causats per accidents en línies elèctriques o maquinària, 1 per causes naturals, el llamp, i 2 per raons desconegudes. L'any 2021, el 43% d'actuacions que van dur a terme els agents rurals van tenir a veure en temes vinculats a la caça i protecció dels animals. Un 34% estava vinculat amb els incendis forestals i el 23% restant amb la circulació motoritzada, amb el medi ambient i en diverses actuacions forestals. A la reunió de la Junta Local de Seguretat es va valorar positivament les tasques de prevenció que s'han engegat des de l'Ajuntament, com ara el projecte de gestió forestal Cuidem el bosc ens cuida, així com la feina que duen a terme els diferents cossos de seguretat i protecció civil, com ara bombers voluntaris i ADF. Cal destacar també que des de l'any passat l'Ajuntament disposa d'un sistema de videovigilància forestal que compta amb càmeres instal·lades en 5 enclavaments estratègics del municipi, el Parc de Bombers, el Balcó de Sant Llorenç, l'Ermita del Puig de la Creu, el Mirador i Castellà Vell. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, aquestes eines són un de gran ajuda per la detecció d'incendis.
És de molta ajuda, és de molta ajuda, no només per la visió puntual que puguem tenir sobre el medi en el moment que es pugui produir qualsevol tipus d'incidència, que es pot veure en directe què està passant en aquest moment, sinó a l'hora que puguem tenir un incendi o puguem tenir una situació d'emergència greu, aquestes càmeres també poden servir perquè l'actuació sigui més concreta i pugui ser de gran ajuda en cas d'un gran incendi.
La Junta Local de Seguretat, que va tenir lloc a la sala de plens de la Cal Barola, també va fer un balanç positiu de l'any policial. Segons es va apuntar, el municipi manté una activitat delictiva molt baixa, que se situa inclús per sota els nivells registrats abans de l'inici de la pandèmia. Pepe Leiva ha destacat que s'han crescut molt les estafes per internet.
Es reafirma més o menys la mateixa visió que hem tingut sempre, que estem parlant d'una situació bastant tranquil·la en aquest municipi. En aquest moment estem en taxes delinqüencials una mica per sota, inclús, d'abans de la pandèmia, que nosaltres sempre hem intentat aquests darrers anys, sobretot l'any passat i l'anterior, intentar tomar o prendre com a referència l'any 2019, i en aquests moments les dades delinqüencials que tenim estan al voltant més o menys de les que tenien el 2019, inclús estem una mica per sota. I alguna dada que era bastant important era el robatori en l'interior de domicili, que havien caigut de manera molt important, inclús comparant aquestes dades amb el 2019, però sí que, bueno, que tenien una dada que havia pujat molt, que eren temes d'estafes, sobretot a nivell de compra per internet, que amb el tema pandèmia i el tema de l'ús d'ordinador i de més, el tema de canvi de tipus de compra, com ara es compra moltíssim per tema d'internet, sí que en tenim moltíssimes estafes, això sí que ha pujat d'una manera exponencial. Estem parlant de que si l'any 2019 podien tenir al voltant de 30-40 estafes a l'any aquí al municipi, estem parlant que ja estem gairebé sobre les 300.
I us recordem la notícia que acabem de saber, que a partir d'avui estarà prohibit l'accés i activitat a l'entorn natural de Castellà per l'elevat risc d'incendi. L'informatiu del migdia. La castellarenca Magda Daví ha estat nomenada presidenta de l'Associació d'Infermeres Jubilades del Parc Taulí, una entitat de nova fornada que té per objectiu teixir una xarxa de professionals jubilades per crear vincles entre les infermeres i per mantenir la relació amb l'hospital i altres organismes sanitaris i col·laborar en programes i projectes de l'àmbit de la salut. Aquest va ser el cas de la campanya de vacunació de la Covid-19, en què moltes infermeres es van tornar a posar a la bata i van prendre un paper actiu per tirar endavant la immunització col·lectiva. En parla Magda Daví.
És un punt de trobada, però també, bueno, també volem fer accions, doncs, per poder ajudar la subcomunitària. Bueno, ja s'ha demostrat, no?, amb la vacunació, que moltes infermeres jubilades han estat posant vacunes. Nosaltres volem participar això, en campanyes, amb el que faci falta, si s'han d'anar a escoles a fer alguna cosa. I també tenim una part del nostre programa que es diu Cap infermera sola, que això el que volem fer és que si alguna companya nostra que té algun problema, doncs que està sola, alguna necessitat, doncs poder-les ajudar. No vol dir això que nosaltres som les que fem l'acció, sinó també la podem ajudar a articular, doncs, si es té d'acompanyar, si fer alguna cosa. Això és una part important també de que nosaltres tenim en els nostres objectius, i evidentment veure'ns, fer passejades, fer dinars.
Com concreta Magda Davi, l'entitat neix en la vocació de donar suport a infermeres jubilades en situació de vulnerabilitat i de programar tallers i activitats d'àmbit social i cultural per esdevenir un nou punt de trobada per a aquestes professionals. Magda Davi és una de les fundadores de l'associació. Ha estat en actiu durant 47 anys tant al Nen Jesús com al Parc Taulí, a les UCI de Pediatria i de Nounats, i es va jubilar el 2018. La castellarenca assegura que per ella és una professió totalment vocacional.
Soc infermera de sempre, vull dir, de petita ja vaig voler ser infermera.
Vocacional.
Bueno, a mi se'm va morir una germana quan jo tenia 5-6 anys i el dia que el meu pare em va venir a dir que es havia mort la meva germana, jo vaig dir que seria infermera de nens. Ho vaig dir aquell dia, mai més se'm va tornar a parlar, perquè a mi m'agrada molt quan jugava amb les meves amigues fer de senyoreta, a mi m'agrada una mica manar, i sempre feia de senyoreta i així, bueno... Vaig anar estudiant i el que fos, i quan vaig acabar els estudis vaig dir que volia ser infermera. Vaig anar jo al Nen Jesús a mirar què havia de fer, que era l'Escola Pione, i quan vaig fer 18 anys em vaig anar a apuntar perquè ho tenia clar, que volia ser infermera i volia ser infermera de nens. M'ha agradat molt i m'agrada. Fas molta relació amb els pares i els pots ajudar cada dia, vull dir, a animar-los. Clar, de totes més, una feina que és la vida i la mort, perquè malauradament... també hi ha nens molt petits que no tiren endavant.
Magda Davi és la protagonista de la Contra de la pròxima edició de l'Actual, que podeu trobar a partir de demà i també consultar a l'actual.cat. A més, aquest dilluns passarà pel programa Connectats de la Xarxa com a personatge convidat a partir de les 5 de la tarda.
L'informatiu del migdia.
Demà divendres, la Fàbrica i The Madre Festival organitzen la festa de benvinguda a l'estiu que es farà al recinte firal de l'Espai Tolrà entre les 9 del vespre i les 2 de la matinada. El regidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, ha explicat que s'ha volgut impulsar aquesta celebració ara que els joves ja han acabat els exàmens.
El plantejament és després de que ja s'han acabat totes les restriccions generades per la pandèmia de la Covid, i això ha generat que no s'hagin pogut celebrar festes com la, per exemple, la festa de Cap d'Any o el format Vila Barraques, com el teníem fins ara establert aquí en el municipi, doncs des de la regidoria, conjuntament amb el grup del De Madre Festival, vam pensar que seria xulo, no, pues, poder organitzar una festa per donar la benvinguda a l'estiu, per celebrar que s'han acabat els exàmens, que el curs està a punt d'acabar també, que de fet queden 3 dies, i una mica pues això, no, donar el pistoletazo de sortida també a les activitats que estem preparant des de la Fàbrica pels joves del municipi.
Per a la festa s'ha previst un servei de food trucks, barra de bar i DJ local.
La nostra idea era poder celebrar una festa de final de curs el més completa possible, no? I que pogués, pues, venir la gent, pogués sopar amb els seus amics en un espai, pues, que habilitarem aquí a l'Espai Tolrà, amb unes food trucks que, pues, que seran de diferents tipus de menjar, i després, doncs, que puguin gaudir també de la música d'un DJ local i puguin fer una mica de festa.
L'activitat és gratuïta i pensada per a persones de més de 12 anys. Es pot aconseguir l'entrada a auditoricastellà.cat. De moment ja hi ha 300 entrades reservades.
L'informatiu del migdia.
S'acosta Sant Joan, de fet falta una setmana per la revetlla i les botigues de petards ja han començat a obrir les seves portes per fer les primeres vendes. A la botiga de Vidana ja han fet les seves primeres ofertes de 4x3. La botiga de petards de l'Estop del carrer Passeig ha tornat a obrir. El seu responsable, Pepe Casajoana, opina que la tendència és ara comprar més llum que soroll.
Cada cop els agrada tirar més cosa de llum, de color, i menys soroll. També podria ser pels animals, però per mi que és general, perquè és que la gent de tant soroll al final també se'n cansa, no? Se'n menys soroll i soroll. Al final, coses de llum, doncs els agraden. I de fet és més maco, i els nens disfruten i està més bé.
Segons Casajoana, aquest any és una incògnita per com anirà la venda, perquè Sant Joan cau en un pont.
Bueno, aquest any estem que hi ha un pont. És pont Sant Joan. I què passa amb els ponts? Tothom marxa, oi? Molta gent marxa, se'n va als càmpings, se'n va a platges, se'n va a altres llocs. Serà una incògnita aquest any. Si fem igual com l'any passat, podem estar contents, però normalment els ponts baixa la venda perquè la gent va comprar els petards o on va. No els vol portar en el cotxe, perquè li fa por portar petards dins el cotxe. Llavors compra o on arriba. Vull dir que aquest any pot ser que el que sigui costa venguin alguna cosa més de petards i el que és interior venguem una mica menys. Però bueno, ja ho veurem.
De fet, adverteixen els botiguers de, o les botigues de petards que la gent acostuma a venir a les botigues amb un pressupost tancat.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Davant l'afluència massiva d'usuaris, especialment els dissabtes i els diumenges, s'estableixen diverses mesures per promoure un ús cívic dels jocs d'aigua de la plaça de Catalunya i del seu entorn més immediat. Per això hi haurà un nou horari de la instal·lació, dissabtes i diumenges de 10 a 2 quarts de 3 de migdia i de 2 quarts de 5 de la tarda a les 9. De dilluns a divendres es manté l'horari de 10 a 21 hores amb parada tècnica de 2 quarts de 4 a 4 de la tarda. L'aforament de l'àrea de jocs estarà limitat a 200 persones. Per tal de controlar l'afluència d'usuaris, el perímetre de la instal·lació queda tancat, habilitant diversos accessos i s'estableix un control d'accés els dissabtes i els diumenges. També es prohibeix fer pícnic i fumar a dins de la instal·lació dels jocs d'aigua. No és permès anar semi-nu, només amb banyador, a fora de la instal·lació. Així mateix s'instal·laran vàters, químics i contenidors per a les deixalles. Avui que se celebra el Dia Mundial de l'Etapa, ja sabem més dades del Corretapa 2002, de la passada edició del 2002, perquè entre el 8 i l'11 de juny es van servir 12.246 tapes. Es van depositar 529 butlletes de votació a les urnes dels 21 a les urnes dels 21 establiments participants, de les quals 476 van ser vàlides. Dimecres 29 de juny es faran públiques els premis guanyador Corretapa Castellà 2022, que concedeix el jurat, i el Premi Popular 2002, fruit de les votacions. D'altra banda, la castellarenca Montse Antonell ha guanyat el concurs a Instagram del Corretapa per ser la persona amb més likes per la seva foto d'una etapa. La presentació del projecte Jo Soc, una declaració sobre el gènere i la sexualitat, engega dimecres a les 7 del vespre el gruix de la programació del dia per l'alliberament LGTBIQ+. L'acte s'ha organitzat amb l'objectiu de donar visibilitat a aquest projecte iniciat l'any passat, que té per objectiu reivindicar les diferents formes de ser i estimar i donar suport a totes les persones d'aquest col·lectiu. Hi haurà una taula rodona amb els autors del projecte i actuacions del combo Canvi de Plans de l'Escola Municipal de Música Torrebalada i de la coral Lua d'Espai Art.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Esquerra Republicana va registrar ahir una proposta de resolució sobre la connexió entre els vallesos. La portaveu adjunta al Parlament, Meritxell Serret, ha explicat que el partit aposta per un tren orbital que connecti el Vallès amb el Penedès i Maresme, millorar la connexió actual entre Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat, i així com la xarxa viària secundària i les connexions entre els vallesos. Esquerra Republicana ha exigit al Ministeri de Transport de Transports l'aturada definitiva del quart cinturó. Serret ha afegit que correspon a Junts concretar si entomen la proposta dels anys 60 del quart cinturó o bé també plantegen alternatives. Esquerra Republicana explorarà ara si els socis de govern i la resta de grups donen suport o no a aquesta proposta de resolució. Esquerra Republicana també vol estudiar la proposta d'un nou tren tramvia entre Terrassa i Sabadell, així com protegir l'espai agroforestal, a més de tots els corredors biològics. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha presentat l'escrit d'acusació de la peça 21 del cas Mercuri, que se centra a l'ampliació del local de Sitges Motor SL de manera fraudulenta l'any 2011. En total, hi ha 10 acusats de falsedat documental, entre els quals el president del Gremi de Constructors del Vallès i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, del PSC, Melquíades Garrido, així com també la exregidora i diputada Montserrat Capdevila. L'any 2009 es van fer les obres per passar de 250 a 1.153 metres quadrats al local sense facturació a càrrec d'una empresa de Garrido, que era amic del propietari de l'espai, Antoni Sitges. L'objectiu era eludir el pagament de l'increment de l'impost d'activitats econòmiques d'uns 1.845 euros. Per aquests fets, l'acusació sol·licita l'obertura del judici oral davant l'Audiència de Barcelona. S'adhereix íntegrament als fets descrits i a les acusacions que ha formulat la Fiscalia Fiscalia pels delictes de falsedat documental, tràfic d'influències i prevaricació. Per Antoni Sitges demana una pena d'un any i 8 mesos de presó i 24.000 euros de multa per falsedat documental, mentre que per a Garrido en demana una pena de presó d'un any i 4 mesos i 4.000 euros de multa per tràfic d'influències i un any i 8 mesos de presó i 24.000 euros de multa per falsedat documental. Tant per l'exregidora Capdevila com el llavors coordinador d'Urbanisme i Espai Públic de Sabadell, Xavier Izquierdo, i l'excoordinador d'Economia i Serveis Centrals, Josep Avellan, demanen unes penes per cada un d'un any i 4 mesos de presó, a més d'una multa de 4.000 euros i 5 anys d'inhabilitació especial pel delicte de tràfic d'influències. Posem el punt final a aquest informatiu d'avui dijous 16 de juny. Ens convidem al que us hem acompanyat al llarg d'aquest temps, Carlos Lecegui, el control tècnic, Rocío Gómez a la redacció i que us parla Jordi Rius. Res més per part nostra. Tornem demà. Gràcies per la vostra escolta.